Tot anirà bé, amb Toni Marín.
I són les 4 i 7 minuts, ens hem quedat una mica impressionats, no?, amb aquesta última notícia que ens explicava el Pere Joventí, ara els informatius, aquest incendi que s'ha produït a la ronda del litoral de Barcelona, un foc en un túnel que ha obligat a tallar la B10 en tots dos sentits de la marxa. Sembla que el foc s'ha extingit ja, però que encara a hores d'ara hi ha uns 6 quilòmetres d'aturades, per tant, ja els hi recomanem absolutament que si van amb cotxe, obviïn absolutament la part sud de la ciutat, aquesta ronda de el litoral que està tallada a la Barceloneta en direcció Besòs per aquest incendi que s'ha produït, com dèiem, a l'interior d'aquest túnel. Hi ha uns 6 quilòmetres d'aturades des de la zona franca en direcció Besòs i en direcció contrària hi ha uns 3 quilòmetres i mig de cua des de Rambla Prim fins a la Barceloneta. És l'última hora d'aquesta informació. Lògicament, estarem atents per si vostès els cal tenir l'última hora sobre aquesta qüestió. Les 4 i 8 minuts en parlàvem fa una estona, no? Segurament vam arribar tots ahir a treballar amb la imatge clara del que significava un cap de setmana de 3 dies, que està molt bé, perquè arribes, és dimarts ja, la setmana és més curta, l'agafes amb ganes, diuen que fins i tot la productivitat es dispara, que probablement el bon rotllo de tenir més dies de festa doncs fa que la productivitat acabi sent la mateixa o fins i tot superior a la que es produeix habitualment. En qualsevol cas, més enllà d'aquest desig, em permetran, no?, una mica domèstic, amb el que vam venir molts a treballar ahir, el cert és que quan ens hem posat a mirar ens hem trobat que no som els únics, ni de bon tros, no? Durant els propers 6 mesos, més de 3.000 treballadors del Regne Unit gaudiran de l'equivalent a un dia festiu cada setmana. I el que dèiem, el millor de tot, aquest podria ser el futur laboral per tothom, no? Aquest diumenge s'anunciava a Twitter la campanya de 4-Day Week, és a dir, setmana de 4 dies, una campanya que significa l'inici de la prova pilot més gran que s'ha fet mai al món per reduir de 5 a 4 dies la setmana laboral. Això significaria passar, en aquest cas, a treballar 32 hores en total. Com diem, no hi ha una manera de fer-ho, eh? Hi ha qui pensa en més hores cada dia i, per tant, mantenir el sou. Hi ha altres empreses que probablement paguen sous més alts, doncs que els treballadors, en alguns casos, estaríem disposats a renunciar a una part equitativa d'aquest sou. Ens acompanya el director del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona, el senyor Joan Miquel Bert. Bona tarda, senyor Bert.
Bona tarda.
És un debat interessant, aquest, eh?
Sí, i tant. És un debat, de fet, bastant antic, que comença als anys 90, i no sé si la gent recorda la llei de les 35 hores a França, que es va aprovar al voltant de l'any 2000, i per tant és un debat que porta anys sobre la taula.
La sensació, i ara en parlàvem, no?, a la nostra tertúlia, senyor Bert, és que el Covid, el fet d'haver estat a casa tancats durant tant de temps, ens ha fet canviar la manera en la que veiem la manera de treballar, i això obre segurament noves possibilitats a l'hora de dissenyar polítiques d'aquestes característiques, no?
Sí, jo crec que el tancament o el fet d'haver de teletreballar ha donat un nou gir, no? O ha donat fer una volta nova a la qüestió de la presència a la feina. Però jo no barrejaria una cosa i altra, perquè és veritat que ens ha fet reflexionar a tots, a totes, però, com dic, el debat sobre la reducció d'hores, bueno, es pot estendre fins al punt en què hi ha països que encara tenen més de 40 hores setmanals de feina, no? Llavors, es pot treballar des de casa, es pot treballar presencialment a l'oficina, però això no vol dir que tinguis una jornada més reduïda. Jo crec que la novetat, que no és d'ara, però la novetat també d'aquest debat dels anys 90, que va portar a reduir la jornada per tothom, a 35 hores a França, per exemple, és que si treballem menys, pot treballar més gent i, com deies tu fa un momentet, pot ser de forma més productiva, fins i tot. Per tant, en el fons és un guany tant per a l'empresa com per al treballador o treballadora.
Lògicament, quins serien els grans guanys dels que vostè parlava ara fa un moment per cadascú dels actors implicats en això?
Bueno, els estudis mostren que en molts casos no sempre s'ha produït aquest guany en productivitat. Això vol dir que vas més descansat o vas més animat a treballar, per tant, per posar un exemple, que aquest mateix estava fent un curs online, no? A vegades també té que veure amb la millora tecnològica, no? Jo estava fent un curs en el qual no fem servir precisament el millor aplicatiu per fer les classes online, però a vegades perds més temps fent allò temps mort, intentant que les coses funcionin i pots fer el mateix amb menys temps, això està clar. Per tant, el cansament o les pauses, jo també amb educació, jo que soc professor, també està estudiadíssim, no? A vegades fer períodes més curts fa que tinguis més rendiment a l'aula també, els estudiants i estudiantes.
Clar.
Per tant, això és per un costat. Pel costat de l'empresa, a vegades li surt a compte simplement perquè estalvia diners en tenir obert, en neteja, amb energia. Per tant, això també, tenir un dia tancat a les oficines pot servir per això.
M'ha agradat molt, no li enganyaré, no? A la nostra hora anterior, Sant Jordi Manils, el representant dels comuns, deia, home, treballem per pagar factures, a la majoria dels casos, no? I del que es tracta és de treballar cada vegada menys, intentant mantenir el sou. En realitat, vindria a ser això, no? El que passa és que, clar, tenim una herència de que qui no treballa és un gandul o el que sigui, però des d'un punt de vista de pura intel·ligència, seria millor prioritzar la vida que no pas la feina, no?
Sí, totalment. I, de fet, bueno, això és un procés històric, en el sentit que la jornada de 40 hores, com deia abans, a Europa la tenim molt, molt assumida, o fins i tot a jornades una mica més curtes. A l'estat espanyol tots els funcionaris tenen 37 hores i mitja de jornada. Per tant, hi ha convenis que també estan per sota els convenis col·lectius, que estan per sota les 40 hores, i països que encara tenen 48 hores o 46 a l'est del món. En el fons és un guany dels treballadors i treballadores, no? Que lluitant pels seus drets i lluitant per no fer tantes hores a la setmana, doncs han aconseguit aquest equilibri, podríem dir, o aquest millor equilibri entre hores de descans i hores de feina. En aquest sentit, jo crec que sí que es pot veure un guany, quan, a més, moltes vegades les empreses no perden res en aquesta reducció.
És que segurament hi ha unes parts del discurs que són antigues, no? O si més no, segons el sector al que ens estiguem apropant, que no seria tant una qüestió de quantitat d'hores com de producció, en definitiva, no?
Està claríssim. Jo crec que, i aquí hi ha un model també molt masculí, no? Allò d'estar-se a l'oficina fins l'estant, quan a vegades, i això també està molt estudiat, que a vegades el que fas és quasi fer temps o amb els companys i companyes, no? Moltes vegades les dones, això és un model molt antic, no? Les dones fan el seu horari estricte perquè han d'anar a encarregar-se dels fills o les filles o de les feines de casa, i l'home té el luxe o es pot permetre aquest temps d'estar més a l'oficina i potser en el fons tampoc està treballant, però bueno, és aquest endarrerir la tornada a la llar. Això també en certa manera podria facilitar aquesta corresponsabilitat en tasques domèstiques que avui en dia encara segueix sent molt, molt, molt de les dones. El problema aquí, en aquest terme de gènere, és que a vegades si es redueix sense reduir la jornada, és a dir, redueixen hores sense reduir la jornada, és molt rígid, no? Llavors tenir un dia de festa, entre cometes festa, perquè no serà festa completament, si tens els fills o filles a l'escola, doncs tampoc no és festa en aquest sentit, no? Llavors aquí també hi ha tota una qüestió sobre coordinació de temps, hi ha moltes implicacions molt interessants en termes de reducció horària. Sempre s'ha dit aquí que acabem massa tard de treballar. Hi ha molts pisos que acaben a les 6 de la tarda a treballar, no? Llavors aquestes implicacions també són molt, molt importants a l'hora de pensar o de repensar els horaris.
És evident. Un dia hem de parlar més calma, perquè el tema realment és interessant i jo tinc la sensació, potser interessada, o potser estic confonent els desitjos amb la realitat, no, senyor Bert, que anem cap aquí una mica, no?
Sí, jo crec que jo crec que anem cap a aquesta flexibilització. I això sí que enllaça amb aquesta qüestió del teletreball, la pandèmia, no? Jo crec que anem cap a un punt en el qual l'important serà fer la feina ben feta, fer-la quan toca, i si es treballa des de casa o algun dia a la setmana no vas a treballar, però aquella feina ja l'has feta, per tant no cal anar-hi perquè la feina que et toca fer ja està feta, doncs no tindries per què anar cada dia a l'oficina. Sigui perquè estàs bé a casa, sigui perquè la feina ja està feta, per tant t'has espavilat per tenir-la feta amb més temps, amb més ràpidament, no? Amb menys temps.
Clar. També és veritat que això ens porta a un altre debat, eh? Si la flexibilització sempre porta a treballar menys o en ocasions pot ser una arma de doble fil, no? I que treballis més que mai. Deixi'm dir-li, senyor Bert, que m'encanta el seu càrrec. Director del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana. És magnífic això, no?
Bueno, vida quotidiana i treball.
També. Ah, clar, és veritat.
Sí.
Molt bé.
És tot junt. Sí, és un centre, el que fem és justament tenim molt en compte, i jo no sóc l'expert del centre en aquest tema, per exemple, polítiques de temps i qüestions de gènere molt vinculades. Treball i vida quotidiana estan íntimament lligats. I, per tant, els horaris que tinguem, els laborals, però a vegades anem anomenats horaris de la ciutat, horaris socials, estan estretament vinculats a la nostra vida quotidiana, com ens organitzem.
Hem de parlar molt més del tema, el trucarem, per si és vostè tan amable, que trobi un forat i seguim parlant, perquè el tema és veritablement apassionant.
Sí.
Moltíssimes gràcies, senyor Bert, molt amable.
Vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. És el director del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fem una petita pausa, i ara, quan tornem de la pausa, saludarem a una dona a la que admirem i a la que admira moltíssima gent. De fet, és una de les escriptores més llegides últimament a Espanya. Es diu Mònica Rouanet, i té un llibre que és magnífic, ens l'han recomanat moltíssim. Acabo d'obrir això, a mi m'agrada molt fer-ho, això, no? D'obrir el llibre i llegir una frase a l'atzar, que d'alguna manera tot és una declaració d'intencions del que trobes aquí, no? Que és, jo crec que és un sacseig de la ment humana, no? De coses que hem d'aconseguir que canvin, de coses que hem de deixar enrere, no? Fixi-se, he llegit: "Entonces eres un mariquita porque aunque me hayas pegado lo has hecho llorando. Ahora que cree que gracias a ese percance comprendió que ser un hombre consiste en parecerse lo menos posible a una mujer." Aquí hi ha moltes coses a canviar. Ara en parlarem amb una escriptora que és magnífica, Mònica Rouanet, de seguida. Amb nosaltres, el Tot anirà bé, de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.